Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues. La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona s'acosta ja a les xifres anuals de visitants prèvies a la pandèmia. El 2022 van ser 3.700.000 les persones que van visitar el temple, un 80% de la mitjana anterior a la crisi del coronavirus. Aquesta obra magna d'Antoni Gaudí, un signe profètic del nostre temps de diversitat i d'oportunitats per al missatge cristià, continua donant bones notícies mentre s'acosta la seva finalització total. Aquest matí, en la presentació de la memòria, el president delegat de la Junta Constructora, Esteve Camps, ha apuntat que les obres continuen avançant i que es van complint les etapes programades. Bones vibracions, bones informacions per a un patrimoni de Barcelona i del món, una catedral de Déu, de la natura i del diàleg interreligiós. Aquest és el tema de portada, però abans d'altres notícies, en el sumari, altres temes d'aquest dimecres 1 de març, memòria de Sant Rossend. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Carla Buigas. Carla, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem avui?
El judici contra Laura Borràs ha quedat vist per sentència. Aquest dimecres ha tingut lloc l'última sessió on la Fiscalia ha materialitzat el pacte amb els altres dos acusats, una rebaixa de penes per Isaías Herrero i Andreu Pujol a canvi d'una confessió. Per Borràs, manté la petició de 6 anys de presó. Borràs, que ha seguit mantenint la seva posició i negant els fets. En altres qüestions, la llei de memòria democràtica obligarà a retirar els símbols franquistes de l'espai públic en un termini de 2 anys. Aquest és un dels principals aspectes de l'avantprojecte de llei, al qual el govern donarà llum verda el proper dimarts i després començarà els tràmits parlamentaris per la seva aprovació definitiva. El text també preveu sancions contra actes d'enaltiment del franquisme i introduir la memòria democràtica en el currículum educatiu des de la primària. I el Tribunal Suprem augmenta les penes de presó a 3 condemnats de la manada de Sabadell per l'agressió sexual a una noia en un local abandonat del municipi l'any 2019. El tribunal considera que en les agressions sexuals múltiples la conducta dels qui formen part del grup, encara que no siguin autors de les violacions, tenen un plus de gravetat per la intimidació a la víctima.
Gràcies, Carla. També us explicarem que es presenta d'aquí a uns minuts, a 6:45, a la llibreria Claret de Barcelona, el llibre Escoles Laudato Si, escrit per Carles Armengol. L'acte es fa al carrer Sicília 410. L'autor ha explicat a Ràdio Estel que aquest treball es basa en l'encíclica mediambiental del Papa Francesc i també en la realitat i la missió de les escoles. D'altra banda, el Centre Passatge de Barcelona va acollir ahir una nova sessió dins del seu últim cicle de conferències sobre la sostenibilitat i la pau en un món canviant de cara al 2030. Anna Maria Almuni, membre d'aquesta entitat i de la institució teresiana, ha explicat a Ràdio Estel que aquesta obra és una realitat molt oberta a la diversitat. I l'arcabisbat de Barcelona ha trobat informació del 1975 que indica que el capellà de Caldes d'Estrac, acusat de pederàstia, Josep Vendrell, va sortir d'aquesta parròquia per queixes i testimonis que l'acusaven de manera directa. Alhora també informa d'altres persones i sobretot d'una comunitat religiosa femenina que el van defensar i van acusar els qui el criticaven de difamar-lo. En concret, són 2 informes del rector d'una altra parròquia que alerten de l'atenció i l'actitud pastoral de Vendrell. Algun jove demanava, segons diu, una pràctica sexual immoral. Després del bloc informatiu, a l'entrevista ens acompanyarà avui Carmen Gómez de Barreda, tècnica de projectes de Càritas Espanyola. Ens explicarà tot el que està fent Càritas Internacionalis per Turquia i Síria unes quantes setmanes ja després dels primers terratrèmols que han patit aquestes dues nacions, les zones afectades d'aquests 2 països. I com cada dimecres tindrem una mica abans de 6:45, novament la secció de Pastoral Obrera Llevat dins la pasta. Avui ens acompanyarà Clàudia Frontino, periodista, fotògrafa i sòcia de l'agència Talaia. Ha estat la guanyadora del darrer Premi Memorial Joan Gomis en la modalitat d'obres periodístiques pel seu reportatge titulat Dones sense llar, històries de supervivència. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Carla Buigas a la redacció de l'informatiu i també avui amb qui us parla, Ignasi Miranda, al capdavant de la secció del dia i també de tot el programa. Us parla Ignasi Miranda, ens posem en marxa.
Sense distància, allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
La Basílica de la Sagrada Família va tancar l'any 2022 amb més de 3.700.000 visitants d'arreu del món, una xifra que representa un 80% de les visites que tenia el Temple d'Antoni Gaudí abans de la pandèmia. La recaptació també puja fins als 100.700.000 euros, gairebé la mateixa que hi havia abans del coronavirus. L'explicació es troba en els canvis introduïts a les entrades, que no s'han encarit, però sí que s'han creat uns packs que des del Temple diuen que han funcionat molt bé. Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, ha valorat molt positivament les dades durant la presentació aquest matí de la memòria.
Estem molt satisfets dels visitants rebuts, que encara que representin un 80% de les dades que teníem abans de la pandèmia, està per sobre de les nostres previsions, que per l'any 22 era del 72%.
L'elevada inflació també ha afectat de ple la construcció de la Sagrada Família. Els costos de material i del transport s'han encarit entre un 20 i un 30% en relació amb un any enrere, cosa que fa més difícil encara poder aventurar-se a fixar un calendari per acabar les obres. Sembla, per tant, que l'objectiu del 2026 és cada vegada menys viable. El president delegat de la Junta Constructora del Temple, Esteve Camps, ha assegurat, també a la presentació de la memòria, que de moment no estan en condicions, els responsables de l'obra, de fixar una data d'acabament.
En aquest moment no estem en condicions de poder dir l'any que s'acabarà. Les previsions que eren el 2026 no ho podem dir. El que sí els podem dir és que a final d'any s'inauguraran les dues torres dels evangelistes que resten pendents, Joan i Déu, i la Torre de Jesús pujarà 3 nivells més.
D'altra banda, dos dels actes destacats més que oferirà enguany la Sagrada Família seran un concert de l'Orquestra Filarmònica de Berlín l'1 de maig i un altre de l'Orfeó d'Unostiarra el 26 de març. A més, el juny s'inaugurarà a Tòquio una exposició sobre Gaudí i la Sagrada Família que recorrerà diverses ciutats del Japó. En aquesta presentació de la memòria anual, com dèiem, han intervingut Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, i Xavier Martínez, director general, que han estat acompanyats de la directora de comunicació, Anna Roig. Esteve Camps ha posat de manifest que al llarg de la història de la Sagrada Família, iniciada el 1882, la Basílica només ha aturat la seva activitat i la seva construcció entre els anys 1936 i 1939, els de la Guerra Civil, i el març del 2020, a causa de la pandèmia del Covid-19. Fet que va provocar que es tanquessin les portes i s'aturessin les obres. Actualment es constata una recuperació progressiva del nombre de visitants que constitueixen la principal font d'ingressos de què disposa el temple expiatori en aquests moments. Pel que fa a les xifres econòmiques, s'ha acabat el 2022 amb uns ingressos de 100.700.000 euros. Més de la meitat d'aquests diners, concretament gairebé 54 milions, han estat destinats a la construcció i a la gestió de la basílica.
Sense distància, un panorama presentat a prop de tu.
Canviem de qüestió. Es presenta d'aquí a uns minuts, a partir de 6:45, a la llibreria Claret de Barcelona, al carrer Sicília 410, el llibre Escoles Laudato Si, escrit per Carles Armengol. L'autor ha explicat a Ràdio Estel que aquest treball es basa en l'encíclica mediambiental del Papa Francesc i també en la realitat i la missió de les escoles.
Escoles Laudato Si és un llibre que pivota sobre dos grans elements. Un és la pròpia encíclica Laudato Si, com el títol del llibre indica. I és que jo he considerat sempre que és un desafiament, Laudato Si és un desafiament a l'escola i a l'educació en general. I ho dic perquè per realitzar allò que proposa Laudato Si és indispensable l'educació. En la pròpia encíclica això s'esmenta. Però, a més, jo crec que dona resposta a vegades a aquesta crisi d'identitat de l'escola en el moment present. Quina és la seva finalitat, quina és la seva funció?
El pedagog i actual director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, vinculat des de fa mesos al moviment Ecoparròquies, ha dit també que els centres educatius tenen un gran repte en la sensibilitat de l'Església davant la crisi climàtica que patim.
contribuir a analitzar i a donar resposta a la realitat i als problemes, les crisis ecosocials, és una gran tasca que l'escola ha d'afrontar i que Laudato Si li dona pistes per fer-ho. Per tant, aquesta és una dimensió que crec important. Aquesta reflexió o aquesta aportació sobre com Laudato Si conté un discurs pedagògic, un discurs educatiu, s'emmarca en el llibre en el context de la doctrina social, del pensament social de l'Església, i com aquest pensament ha definit, ha pensat, per dir-ho així, doncs, l'escola.
Carles Armengol ha destacat, a més, que la doctrina social de l'Església ja contempla des de fa anys un plantejament de protecció de la Terra amb gran preocupació per la situació del clima, dins del que és, també s'ha de dir, un dèficit del reconeixement social a aquesta problemàtica.
Aquest dèficit ha estat compensat darrerament ja amb Benet XVI, que quan amb els seus discursos sobre l'emergència educativa, sobre la necessitat de reforçar i de repensar, doncs, la tasca educativa, i no cal dir-ho, amb el Papa Francesc. De fet, el Papa Francesc, quan llença la idea del pacte educatiu global, llença a partir, i en el seu, diguem-ne, en la seva presentació del pacte, comença referint-se a Laudato Si, i dient que allò que exigeix Laudato Si és un compromís educatiu. Doncs jo crec que tot aquest pensament del Papa Francesc ha revaloritzat l'escola com a institució, en sentit ampli, a la nostra societat, des d'aquest pensament, des d'aquest magisteri de l'Església.
En aquesta presentació del llibre Escoles Laudato Si, que comença en uns minuts a la llibreria Claret de Barcelona, participaran Dolors Fernández, presidenta de Justícia i Pau, Claustre Besora, responsable de pastoral d'escoles gabrielistes, i el mateix Carles Armengol, autor del llibre. L'acte serà conduït per la nostra companya periodista Carme Munté, sotsdirectora del setmanari Catalunya Cristiana. El centre Passatge, situat al carrer València 244 de Barcelona, va acollir ahir una nova sessió dins del seu últim cicle de conferències dedicat a l'horitzó d'una sostenibilitat i una pau en un món canviant de cara al 2030. Anna Maria Almuni, membre del centre Passatge i de la institució teresiana, ha explicat a Ràdio Estel que aquesta obra és una realitat molt oberta a la diversitat.
El Centre Passatge és una entitat, un centre cultural, sociocultural, sí. És un espai de dinamització sociocultural immers aquí a Barcelona i amb voluntat de fomentar la cultura, la identitat de la llengua catalanes, el respecte pel medi ambient, la integració multicultural i multireligiosa. És un espai on tothom hi té cabuda i és un espai on promovem activitats culturals, formatives, socials, artístiques, d'oci, i que treballa per la integració social i la formació integral de persones i grups.
Anna Almuni, que també és la delegada de formació i acompanyament del Laicat de l'Arquebisbat de Barcelona, ha dit que aquest cicle, que es va acabar tot just ahir, respon a una inquietud sorgida l'any 2020.
Per ajudar la gent a situar-se a nivell del canvi que estàvem vivint, social i cultural, de dimensions dràstiques. Vam començar amb unes conferències que n'hi vam dir debat i cruïlles ineludibles post-pandèmia i que també va fer a l'Òscar Mateos. I després, l'any passat, vam tenir un cicle en la mateixa línia, però des del punt de vista d'ecologia, amb José Ignacio García, actual director de Cristianisme i Justícia, i aquest any ens hem tornat a plantejar el tema d'aquest aquesta globalització i tot el que suposa la formació per la ciutadania global.
A més, Anna Almuni ha assegurat que el Centre Passatge ofereix una interioritat oberta gairebé única a Barcelona.
I l'altre peu seria el de... estem creant, i ja fa 4 anys, no?, que anem amb això, un espai d'espiritualitat, silenci i dansa. És a dir, seria dintre del Centre Passatge, estem generant en ple eixample, perquè, clar, cada lloc té les seves carències, no? L'Eixample no té gaires espais d'espiritualitat quotidiana, no? Llavors tenim aquest espai d'espiritualitat, silenci i dansa, que comprèn matins de dissabte de silenci i interiorització, no només obert a creients.
La sessió d'ahir dimarts va anar a càrrec d'Òscar Mateos i Mariluz Ortega. El Centre Passatge, recordem que és una obra impulsada per la institució Teresiana a Barcelona amb l'objectiu d'oferir un espai en què convisquin l'espiritualitat cristiana, la cultura i la diversitat social. Havia estat des dels anys 70 situat al Passatge Mercader, també a l'Eixample de Barcelona, i ara ocupa des de fa uns anys dues plantes de l'edifici de la parròquia dels Àngels a la Cruïlla entre els carrers València i Balmes.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Passa mig minut d'un quart de set. L'arquebisbat de Barcelona ha trobat informació de l'any 1975 que indica que el capellà de Caldes d'Estrac, acusat de pederàstia, Josep Vendrell, va sortir d'aquesta parròquia per queixes i testimonis que l'acusaven de manera directa. En concret, dos informes del rector d'una altra parròquia propera alerten de l'atenció i l'actitud pastoral de Vendrell i la manifestació d'algun jove que els demanava una pràctica sexual immoral. També hi ha una carta d'un fidel dirigida a l'arcabisbe de Barcelona d'aquell moment en què relata el testimoni del seu propi fill i demana que el rector sigui retirat de la parròquia, que sigui tractat mèdicament i que el desplaci allà on no hi hagi cap nen. D'altra banda, l'Església Diocesana ha explicat que ha trobat una carta de les religioses que portaven l'escola parroquial amb data 7 de juliol de 1975, adreçada a l'arquebisbe i signada també per un representant de l'Associació de Pares d'Alumnes en què defensen el sacerdot i consideren que se'l difamava. Des de l'arquebisbat es reitera la petició de contactar amb les víctimes per conèixer de primera mà tot allò relatiu a aquest cas, el de Josep Vendrell, que va morir l'any 2004, i així poder aclarir els fets i prendre les mesures oportunes perquè qualsevol víctima pugui exposar la seva versió dels fets i els seus records a l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Abusos de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Hi ha a la seva disposició l'adreça de correu electrònic acollida@arqbcn.cat. La documentació existent no recull cap denúncia directa de les víctimes o de les seves famílies a l'arquebisbat. No es fa menció tampoc de les decisions preses per l'autoritat eclesial. També us expliquem que la confraria de Montserrat celebra 800 anys d'història i amb aquesta vinentesa organitza un pelegrinatge a Roma que es farà del 6 al 9 d'octubre. Entre les activitats programades cal destacar l'audiència amb el Papa Francesc, l'estrena d'una sardana per la pau que està component Valentí Miserax, un concert de l'Escolania de Montserrat i l'ofrena floral i visita espiritual a l'Església de la Mare de Déu de Montserrat de Roma mateix. El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i president de l'Episcopat Espanyol, presidirà l'Eucaristia a Sant Pere del Vaticà i l'abat de Montserrat, Manel Gasc, ho farà a Santa Maria la Major. Joan Maria Mayol, rector del santuari, ha explicat en una entrevista al Setmanari Catalunya Cristiana, publicada ara mateix ja a la web, que Montserrat vol, amb aquest pelegrinatge, tornar a Roma per renovar aquest vincle que ha conformat la història de tota la seva realitat. I la Federació Catalana de Passions celebrarà l'acte de presentació de la temporada 2023 al monestir de Santa Maria de Poblet. Així ho ha anunciat a través d'un comunicat Maria del Valle, la vocal de l'entitat nascuda el 2016 amb la intenció de promoure, donar a conèixer i fer créixer la cultura de les passions arreu del territori. Aquesta presentació de la nova temporada es farà a la Sala Gran de l'Hostatgeria de Poblet dissabte 11 de març a la 1 del migdia i comptarà amb representants de la 20ena d'associacions federades actualment.
Ràdio Estel. Hey, hey,
hey! La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què, Rafa Sanauja?
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. L'espai per viure de prop allò que passa.
Passen 5 minuts i mig d'un quart de 7. Càritas ha posat en marxa tota una resposta humanitària des del 6 de febrer passat, tant per a la zona de Turquia com per a la de Síria, totes dues afectades pels terratrèmols que han sacsejat aquests territoris. Personal i voluntaris de Càritas de tot el món, incloent-hi països com ara Itàlia, Alemanya, Polònia o el Líban, s'han posat en marxa. Volem conèixer el que està fent Càritas a nivell internacional a Turquia i a Síria amb Carmen Gómez de Barreda, tècnica de projectes de Càritas espanyola. Carmen Gómez de Barreda, buenas tardes, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que se está haciendo en estos momentos cuando ya tenemos un balance más sólido de víctimas, de heridos, de personas que se han quedado sin casa? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
La situación sigue siendo... es un sitio, el epicentro del terremoto ha sido entre la frontera entre Turquía y Siria, que es una zona geográficamente y políticamente complicada, ¿no?, de acceso, y el desescombrado, por supuesto, el acceso a la zona sigue estando limitado, aunque, claro, el balance de personas que se puedan rescatar pues ya será mínimo, con vida, quiero decir.
Sí.
Actualmente la situación es distinta en Turquía y en Siria. Pero en general, bueno, los dos países se están coordinando bajo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, digamos, cada uno tiene un nombre distinto, están coordinando las acciones de las organizaciones que pueden trabajar, dónde, en qué lugar, bueno, porque no es una zona fácil.
Desde luego. Y Cáritas, ¿cómo pone en marcha toda su maquinaria? Porque seguramente nos pueden estar escuchando muchas personas que se hayan planteado, voy a ayudar a Cáritas. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo funciona?
La red de Cáritas desde el primer momento puso en marcha lo que nosotros, por desgracia, ya tenemos muy contrastado, que es un sistema de emergencias en el que la red de Iglesia o la red de Cáritas se pone en contacto con la central, en Cáritas Internacionalis, y todas las Cáritas aportamos a un mismo proyecto, ¿no?, de manera que sea más fácil de gestionar en los dos países. En el caso de Turquía, lo que se está haciendo a través de la red de la Iglesia es haciendo atenciones en los lugares en los que se han sido designadas, ¿no?, las personas de primera necesidad, reparto de mantas, de comida caliente, de kits de higiene, a la vez que se está preparando un proyecto más largo porque se quiere atender a las personas tanto en las zonas afectadas como en las principales ciudades del país, que es a donde muchas se van a ver forzadas a desplazarse. Uh-huh. Pero eso ya es una atención a medio plazo. Y en el caso de Cáritas Siria, sí que han puesto en marcha directamente un proyecto de emergencia de atención de necesidades básicas, con muchísima preocupación por el tema de higiene, porque ya había el peligro de una epidemia de cólera, y esto pues ha venido a dar la puntilla, ¿no?, en términos de salud. Y directamente han puesto en marcha un proyecto de primera fase de atención de necesidades básicas y luego la atención de medio plazo en las personas afectadas.
Uh-huh. Y bueno, ahora mismo pues lo que se distribuye son alimentos, agua, productos de higiene, ropa de abrigo, mantas. pero para que eso sea posible, el donante lo que tiene que dar es un donativo económico, ¿no? Porque es lo más práctico, digamos, supongo.
Sí, sí, desde luego, sin ninguna duda. Nosotros también promovemos que todo lo que se pueda comprar en los mercados locales se haga. Si son mercados abastecidos, bueno, ya bastante tienen con lo que tienen como para nosotros tener que llegar con cosas que además rompan el mercado local, ¿no? En este caso, además, es que los desaduanajes y no son nada fáciles y el acceso a la zona tampoco. Muchas organizaciones nos estaban informando el otro día pues que algunas personas que por su cuenta y riesgo habían decidido llevar mantas o principalmente ropa de abrigo a la zona, pues las autoridades les han parado y no les han dejado seguir. Uh-huh. Entonces sí que es importante conocer el contexto local y la legalidad, ¿no? La idiosincrasia de cada sitio, y desde luego nosotros nos parece que es una buena medida promover lo local en la medida de lo que sea posible.
Uh-huh. Pues muy bien, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos. Hemos hablado, hem parlat amb Carmen Gómez de Barreda, tècnica de projectes de Càritas Espanyola. Será importante que no olvidemos, ¿no?, el drama de muchas familias en los próximos meses y que sigamos entre todos ayudándolas. Mucho ánimo y enhorabuena por el trabajo de Cáritas Internacional y de Cáritas en todo el mundo, en definitiva.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. 4 minuts i seran 6:45. De seguida, Llevat dins la pasta.
Radio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Planifiquem, invertim i transformem Rodalies amb grans actuacions per incrementar la capacitat de la xarxa i millorar el rendiment de les infraestructures. I com que estem treballant per a tu, executem obres com la duplicació de via entre Parets del Vallès i la Garriga, el nou ramal d'accés a l'aeroport del Prat i la integració urbana del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat.
Rodalies de Catalunya operat per Renfe. ADIF, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a un nou espai de la secció Llevat dins la pasta. Aquesta temporada, la quarta ja, com segurament ja recordareu molts de vosaltres, en el marc del programa Sense Distància. Ens podeu trobar tots els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda. Per als qui ja ens seguíeu i per als qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes també els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Ens acompanya avui, excepcionalment, perquè no tenim la Maria Guarch i tampoc l'Àngela Rodríguez, la nostra companya Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Bona tarda.
Avui presentem Clàudia Frontino. Què ens dius?
Aquest mes de març, en què s'escau el 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, al Llevat dins la pasta procurarem que totes les convidades siguin dones i posin sobre la taula diferents problemàtiques que les afecten. En particular, a l'espai d'avui volem fixar-nos en la situació del sensellarisme, quan afecta les dones. Aquestes situacions tenen un origen complex i afecten el deteriorament de la vida i violenten els drets humans de persones, germanes i germans nostres, conciutadans dels nostres barris i ciutats. És veritat que són menys les dones que dormen al carrer, però hi són, i la seva situació sovint és molt més greu que la dels homes, i no perquè siguin més dèbils a l'hora de patir o d'aguantar els patiments, però estan exposades a ser carn de canó d'atacs per part d'homes violents que fan servir la seva força i la seva virilitat per abusar del que qualifiquen de sexe dèbil, escrivia la teresiana Vicky Molins en un article a Catalunya Cristiana. Per aprofundir en aquesta qüestió, avui hem convidat al nostre programa la Clàudia Frontino, periodista, fotògrafa i sòcia de l'agència Talaia. La Clàudia ha estat la guanyadora del darrer Premi Memorial Joan Gomis en la modalitat d'obres periodístiques pel seu reportatge Dones sense llar, històries de supervivència.
La saludem ja, la tenim a l'estudi 1 de Ràdio Estel, Clàudia Frontino. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, gràcies.
Moltes gràcies a tu per haver-te desplaçat fins als estudis de Ràdio Estel per parlar d'aquest sensellarisme femení. Clàudia, en primer lloc, felicitats per aquest guardó. Com vas plantejar-te fer aquest reportatge?
Gràcies. Aquest reportatge neix el 2019, realment. La idea sorgeix llavors, però bueno, el 2020 doncs, ens va aturar la vida a totes i vaig haver de posposar la idea, però vaig presentar el projecte pels Premis Montserrat Roig de l'Ajuntament de Barcelona i a finals del 2020 em van concedir aquest premi que em va permetre poder fer la recerca de gairebé un any que després va traduir en aquest reportatge publicat al diari Ara.
Quines idees prèvies tenies i què és allò que la realització del reportatge ha modificat o ha fet replantejar?
Clar, en un inici jo mateixa em preguntava què vol dir sensellarisme femení, no? I pensar si jo m'ho estic qüestionant, m'ho estic preguntant perquè em falta aquesta informació, perquè és una paraula estranya, no? Això del sensellarisme, per qui no es dedica al sector social, i a més, per què en femení, no? Vull dir, que quines eren les coses que diferenciaven les situacions que, a les que havien de fer fronts les dones versus els homes, no? Llavors, per mi el més important era intentar entendre això i fer-ho entendre, i també recalcar la idea de que estar sense llar no és només sinònim d'estar sense sostre, no? Per tant, era una mica com fer aquesta diferència entre les situacions d'homes i dones i trencar amb la idea de que si veiem poques dones a carrer vol dir que hi ha poques dones sense llar.
Uh-huh. Pel que fa a xifres d'afectats i afectades, difícils de calibrar sempre, es calcula que 18.000 persones estan en situació de sense llar a Catalunya. Quantes d'aquestes serien dones?
Mira, això de les xifres...
Complicat d'afinar, eh?
Sí, sempre és molt complicat perquè depèn si els recomptes els fa la XAPS, per exemple, no? La xarxa d'entitats que doncs donen suport a persones sense llar, si les fa Fundació Arrels, per exemple, que demà presenten informe, si les fa l'Institut Nacional d'Estadística, vull dir que realment hi ha un ball de xifres espectacular i des del món del periodisme sempre intentem doncs, agafar aquestes xifres, interpretar-les i traduir-les en informació que la gent pugui processar, no? Però també és veritat que per mi una de les claus d'aquesta feina era aquestes xifres són importants, però qui hi ha darrere aquestes xifres, no? Llavors, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística del 2022, a Catalunya hi havia 900... no arribava a 1.000 dones en situació de carrer. Clar, no vol dir sense llar, no? És el que dèiem abans. Llavors, per mi aquestes xifres sempre es queden curtes, no? Perquè és molt difícil quantificar qui està a carrer, qui està en alberg, qui està en algun tipus d'habitatge, no? D'entitats, però en totes les situacions més invisibles que en fem, no?
Uh-huh. Et refereixes en el reportatge al sensellarisme femení com un fenomen ampli, estructural i invisible en molts casos, alhora que poses algun exemple d'això com el de les dones cuidadores internes. Què vol dir això?
Exacte. Clar, en el moment de plantejar aquesta recerca i el reportatge pensava en totes aquestes situacions a les que fan referència al sensellarisme femení, I me'n vaig adonar que moltes, bueno, que gairebé mai, millor dit, associem aquest sensellarisme, aquesta manca d'habitatge i de llar, amb les treballadores internes de la llar i les cures, no? Tot i que treballen a la llar, però treballen a la llar d'una altra família, d'algú altre, no? És la seva llar. I, a més, va relacionat la llar amb la feina, i en pandèmia ho vam veure perfectament, no? Que en el moment en què aquestes dones perdien la feina, perdien també la llar. Llavors, per mi era molt important poder trobar dones que expliquessin en primera persona què volia dir ser treballadora interna a la llar i les cures, quines vulneracions de drets humans i específicament laborals s'hi trobaven i com relacionar-ho amb aquesta paraula, no? Amb aquest concepte del sensellarisme.
Avui estem parlant, recordem-ho, amb la fotoperiodista Clàudia Frontino sobre sensellarisme femení, tema central d'un reportatge que va ser mereixedor de l'últim Premi Joan Gomis a la modalitat d'obres periodístiques. El reportatge es titula Dones sense llar, històries de supervivència. Parlem de les protagonistes del reportatge. Responen a algun perfil concret? Són diverses? Què les caracteritza, en definitiva?
Són úniques. I he intentat fugir bastant, tot i que l'inici era de dir, vale, quants perfils, no, necessito per poder explicar aquest fenomen, però en realitat no m'agrada, no, parlar de perfils, i intentaria dir què tenen en comú. Bueno, doncs que són dones que han patit moltes violències de molts tipus, perquè això és el que tenen en comú, i després com poden elles explicar aquestes violències i aquest recorregut de vida, perquè, com bé deies, no, el sensellarisme al final és un factor estructural, però també és multicausal. És a dir, hi ha moltes causes, hi ha moltes raons que et poden dur a perdre la llar. Llavors era que elles, a través de les seves pròpies experiències i de les seves vides, donessin com totes aquestes claus de què les ha dut aquesta situació, perquè el lector, la lectora, empatitzés i entengués que no és culpa d'elles, sinó que hi ha tot un sistema que no les ha pogut sostenir i que és molt fràgil i que les aboca aquestes violències.
I quines podrien ser les seves capacitats i les seves carències?
Capaces són molt capaces, i de fet són supervivents, per això el nom del reportatge, no? Per intentar posar en valor que han sobreviscut a totes aquestes violències i situacions tan complicades, i el que necessiten és habitatge, no? Al final, el sensellarisme és un problema d'habitatge. Necessiten polítiques públiques que augmentin el parc d'habitatge, i el reportatge estava centrat a la ciutat de Barcelona, però al final ho podem fer extensible, doncs, a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol. Però necessiten aquestes polítiques públiques que les sostinguin, però també que deixi d'haver-hi, doncs, aquestes violències a nivell institucional, a nivell físic, no?, sexual, que hi hagi, doncs, un sistema que les pugui recollir i que, sobretot, que no les deixi caure, no?, i en el moment que cauen, doncs, que les sostinguin.
A la introducció parlàvem de l'especificitat del sensellarisme femení. Per exemple, Vicky Molins, en aquest article al qual ens referíem, del Setmanari Catalunya Cristiana, diu que les dones són capaces d'aguantar molt més i en circumstàncies molt més feixugues. Quines diries, Clàudia, que són aquestes circumstàncies?
Mira, jo, perquè he pogut parlar tant amb entitats que acompanyen dones com amb les pròpies protagonistes del reportatge, elles diuen, o sigui, potser no se n'adonen, les pròpies dones, no?, de lo fortes i lo resilients que han sigut, però aguanten qualsevol cosa abans d'acabar carrer, no? Per les dones, com bé dèieu, acabar el carrer és exposar-se a moltes més violències. Llavors, a diferència dels homes, aprofiten una mica més la xarxa relacional, no? Doncs intenten amics, amigues, familiars, veïns, qui sigui que els hi pugui donar un cop de mà, no? També perquè les dones, per una qüestió de gènere, doncs acostumem a cuidar més d'aquesta xarxa, però intentaran el que sigui per no acabar carrer. Perquè és molt més difícil, no? Pateixen moltes més violències.
Abans d'acabar al carrer, una dona passa per diferents formes d'habitatge insegur i de precarietat habitacional. Ens ho pots explicar una mica més, Clàudia?
Sí, de fet, això enllaça amb el que s'anomena sensellarisme ocult, que no és res que m'hagi inventat jo, vull dir...
No, però molt bé que ho desenvolupis en un reportatge.
Sí, perquè aquestes situacions que dèiem abans, no?, les que es poden trobar les dones, doncs, acadèmicament... estan explicades en quatre categories, no? Les categories ETHOS, que són sense sostre, sense habitatge, habitatge insegur i habitatge inadequat. Què passa? Que normalment quan fem informacions des del periodisme sobre el sensellarisme en general, ens acabem quedant en la categoria 1 i 2, que són sense sostre i sense habitatge. Però les dones es troben bastant més en les situacions 3 i 4, no?, en aquestes categories més ocultes, perquè, doncs, perquè són dones que estan a punt de ser desnonades, no? O viuen en una casa que hi haurà una execució hipotecària, perquè estan ocupant, perquè estan en assentaments, naus i en altres habitatges informals, no? Llavors no consten les estadístiques, són ocultes i si no les veiem no sabem que existeixen. Per tant, és com que és un peix que es mossega la cua.
Sí, sí, una situació de vulnerabilitat màxima, silenciosa de vegades o poc visible, no? Podríem dir. Bé, Clàudia, per anar acabant, ara fa uns dies les entitats socials denunciaven que la proposta de llei catalana contra el sensellarisme estava aturada després d'un any d'haver-la portat al Parlament. Per què creus que es produeix aquesta demora en el tràmit parlamentari?
Si ho sabés, ho arreglaria.
Em faries un altre de reportatge, potser.
Aviam, clar, al final, que diuen, no? Les coses de Palacio van despacio. Jo crec que és una llei que té... o sigui, que és una proposta de llei molt nova, no? Perquè al final fins ara podíem parlar de lleis d'habitatge, lleis de, no? contra l'exclusió social, però la llei de, que volia erradicar el sensellarisme és bastant novedosa. Llavors, crec que com que toca molts temes bastant delicats, doncs s'ho deuen estar mirant bastant, però sí que les entitats doncs estan intentant apretar perquè això no caigui, no? Perquè...
Que no s'encantin, com es diu vulgarment, no? Mirant-s'ho, sinó que actuïn, no?
Exacte, el que passa sí, sí. És que al final, com dèiem abans, no? El sensellarisme és un problema d'habitatge, llavors si aquesta llei no ataca directament, no? El que és la regulació de preus de l'habitatge, doncs al final, bueno, doncs esperem que surti i que pugui ajudar a persones que estan en situació sense llar.
Creus que es pot contemplar aquesta proposta de llei l'especificitat del sensellarisme femení?
De fet, la contempla, he fet els deures i he revisat
molt bé,
la
molt
proposta,
bé.
La contempla, el que passa és que es queda també, com dèiem abans, en aquestes dues primeres categories ETOs, no? Llavors, el sensellarisme femení més invisible, doncs encara costarà una mica d'erradicar pel que sembla.
Esperem que això que es contempla també es faci realitat, no? En la llei finalment aprovada, que esperem que sigui aviat.
Esperem.
Moltíssimes gràcies, Clàudia Frontino, periodista, guanyadora del Premi Joan Gomis, Premi Memorial, en la modalitat d'obres periodístiques pel seu reportatge Dones sense llar, històries de supervivència. Enhorabona novament i que vagi molt bé. Bona feina.
Gràcies.
Adéu-siau. Des del Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església, que s'expressen els textos de la seva doctrina social i també observar què diuen aquests textos sobre el tema que hem tractat avui. Així us proposem un fragment del discurs d'unes paraules que el Papa Francesc va adreçar al sense sostre de la parròquia de Sant Patrici de Washington. Júlia.
El fill de Déu va venir al món com homeless. El fill de Déu va saber que el que és començar la vida sense sostre. Imaginem les preguntes de Josep en aquell moment. Com és que el fill de Déu no té un sostre per viure? Per què estem sense llar? Són preguntes que molts de vosaltres us podeu fer a diari i, de fet, us les feu. Per què aquests germans nostres estan sense llar? Per què aquests germans nostres no tenen un sostre? Les preguntes de Josep continuen presents avui, acompanyant a tots i a totes el que al llarg de la història han viscut i estan sense una llar. Vull ser molt clar, no hi ha cap motiu de justificació social, moral o del tipus que sigui per acceptar la falta d'allotjament. Són situacions injustes, però sabem que Déu està patint-les amb nosaltres, està vivint-les al vostre costat. No us deixa sols.
I per aprofundir-hi, a través d'aquesta secció oferim sempre un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Podeu consultar el reportatge premiat elaborat per la nostra convidada d'avui, Clàudia Frontino. El podeu trobar a interactius.ara.cat i si afileu més prim, /dones-sense-llar. Buscant interactius.ara.cat el trobeu fàcilment. També podeu llegir el llibre Sin habitación propia, crónica sobre mujeres sin hogar de norte a sur, editat per libros.com el 2021, coordinat per Lula Gómez i obra de les reporteres Carla Fibla, Eileen Tuá, Laila Abu Shihab, Núria Tesson i Dolors Rodríguez. I algunes propostes d'agenda per acabar. Aquest dissabte 4 de març, el col·lectiu Feministes Autoconvocades per Nicaragua ens convoca a la presentació del documental 18 hores per l'amanecer, amb un debat sobre la situació dels drets humans a Nicaragua. Serà a l'església de Santa Ana de Barcelona a 4:45 de la tarda, com dèiem, aquest dissabte. L'endemà, aquest diumenge, el col·lectiu Dones al SEM La Veu ens convoca a la concentració Caminem Juntes per la Igualtat i la Dignitat de l'Església a les 12 a la plaça de la Catedral de Barcelona amb motiu de la proximitat del 8M del Dia Internacional de la Dona. I fins aquí, el llevat dins la pasta. Us recordem, per acomiadar-nos, que aquest és un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Podeu escriure al llevat dins la pasta per fer-hi suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sense distància @radioestel.cat. Fins aquí aquesta edició del programa Sense Distància. El Papa ha signat el prefaci d'un llibre que es titula Folgore ve d'Oriente. Bé, aquest llibre, doncs, el recomanem avui. Diu que l'Evangeli és profecia que pertorba els càlculs humans. Us deixem amb les vespres de Montserrat a les 8 camins amb Rafa Sanahuja. Adéu-siau.